PNR. Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquells nouvinguts i nouvingudes de Ripollet, especialment aquells que no coneguin la festa de Sant Antoni Abat, de ben segur que aquest diumenge se sorprendran, ja que tenen l'oportunitat de veure una de les festes amb més tradició i participació de Ripollet, com són els Tres Tombs. Molta gent pensa o diu que Ripollet és una ciutat dormitori dins de l'àrea metropolitana, però esdeveniments com aquests demostren que no, que la seva gent viu i gaudeix de la ciutat i surt del carrer per participar dels actes i conviure-hi. Dels Tres Tombs parlarem d'aquí una estona amb un dels seus protagonistes, en Jaume Maranges, banderer d'enguany. Aquest és un dels temes que han conformat l'actualitat informativa de la setmana. Coneguem la resta als titulars. La Diputació de Barcelona gestionarà l'impost de vehicles de tracció mecànica, Laia Prats.
L'Ajuntament de Ripollet ha delegat la gestió d'aquest impost, que es podrà efectuar directament des del dia 1 de febrer a les oficines de la ORSGT, que té ubicades a la Prefectura de Trànsit de Barcelona i Sabadell.
El compromís per Ripollet fa valoració del tercer aniversari de l'Ecoparc.
També ha enviat una nota de premsa demanant més diàleg entre la regidoria de joventut i les entitats de Ripollet.
El grup OCER s'invertirà 50 milions d'euros a Ripollet.
L'empresa es troba en procés d'adquirir una parcel·la del polígon industrial al Martinet de 26.000 metres quadrats per valor de 18,6 milions d'euros. La nova seu del grup podria obrir portes el 2011 amb una plantilla de 250 treballadors.
Es presenten les 6 obres finalistes del concurs de teatre amateur Valentí Velilla.
Entre les companyies seleccionades es troba l'entitat local Amics del Teatre, que presenta l'obra Això no és vida. Les representacions començaran el proper 10 de febrer al Teatre Auditori.
Aquest cap de setmana Ripollet acull la trobada dels Tres Tombs.
Per parlar-ne tindrem amb nosaltres el banderer d'enguany, el senyor Jaume Maranges.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'Ajuntament de Ripollet ha signat un conveni per a la delegació de la gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Aquest conveni reflecteix novetats importants respecte a la gestió que es duia fins ara. Francina Ricard.
En primer lloc, el pagament de l'impost per altes de nous vehicles es podrà efectuar directament des del dia 1 de febrer a les oficines de la ORGT que té ubicades a la Prefectura de Trànsit de Barcelona i Sabadell. Així mateix, les persones que es donin d'alta al padró d'habitants de Ripollet se'ls informarà de les possibilitats de tramitar el canvi de domicili dels seus vehicles presentant la documentació necessària a l'oficina ubicada al carrer Padró número 9. També podran efectuar canvi de domicili dels seus vehicles les persones residents a Ripollet. Una de les novetats també serà que els rebuts domiciliats es carregaran en el compte els últims 5 dies abans de finalitzar el cobrament en via voluntària. Finalment es podrà pagar o domiciliar l'impost via internet a l'adreça electrònica www.orgt.diva.cat.
L'Ajuntament de Ripollet rebrà una subvenció per part de l'Administració Oberta Electrònica de Catalunya per al desenvolupament del projecte municipal de gestió d'expedients.
Aquesta iniciativa, que durà a terme el Departament d'Informàtica, permetrà una millora dels procediments administratius, tal com explica el regidor de Noves Tecnologies, Alberto Castro.
El gran objectiu és aconseguir que els ciutadans, a través d'internet, puguin fer el major número possible de gestions, consultar les seves tramitacions, rebre qualsevol tipus d'informació i fer tota mena de processos, tant a nivell distància com de seguiment de les seves actuacions. Llavors, per això, en aquests moments, estem desenvolupant un programa informàtic que permetrà doncs, tenir accés a aquest tipus d'informació, que per una banda facilitarà la gestió interna a nivell municipal, perquè serà una plataforma única de gestió d'expedients, i per altra banda, i aquest és el gran repte, permetrà al ciutadà, a través d'internet, accedir a tota la informació vinculada amb els seus casos.
El COP Compromís per Ripollet ha emès aquesta setmana dos comunicats, un fent valoració del tercer aniversari de l'Ecoparc.
El Compromís titlla de frau l'Ecoparc i considera que no recicla res, que fa pudor i que està farcit de problemes i aturades pel seu mal funcionament. També afirmen que s'ha incomplert el protocol signat entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Ripollet i que s'ha enganyat i es continua enganyant els ciutadans de Ripollet i afegeixen que la seva formació mai ha abandonat la lluita contra aquesta instal·lació. Per la seva banda, l'equip de govern ha volgut contestar aquestes afirmacions amb dades. Segons el seu comunicat, el sistema de tractament dels residus que utilitzen els ecoparcs estan aconseguint recuperar un 50% aproximadament de les deixalles que es generen. Actualment és el model que està sent promocionat per la Generalitat de Catalunya i els organismes mediambientals, ja que és el millor sistema per tractar els residus.
L'altre comunicat, a més, per aquesta formació política exigeix que s'acabi la manca de diàleg entre joventut i les entitats de Ripollet i ha criticat la pujada de taxes dels locals d'assaig. L'equip de govern ha puntualitzat aquestes crítiques.
El govern ha explicat que l'objectiu d'aquest increment en els locals d'assaig és que els joves que utilitzen aquest espai puguin sufragar part de les despeses de manteniment que es deriven de l'ús dels locals. Recordar també que la inversió econòmica en els locals va córrer totalment a càrrec de l'Ajuntament de Ripollet i la Generalitat de Catalunya.
Ricard Sancho, Lourdes Serra i Montse Espàrrec, membres de l'executiva local d'Esquerra Republicana, van presentar en roda de premsa els actes de precampanya que la formació realitzarà a Ripollet amb motiu de les properes eleccions del dia 9 de març.
El 25 de gener realitzarà a les 8 de la tarda al Centre Cultural un acte de proximitat amb militants, simpatitzants i gent propera al partit que comptarà amb la presència de Joan Tardà, portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Després de l'acte es farà un sopar amb tots els assistents. Un mes després, el dia 25 de febrer a les 8 del vespre, tindrà lloc el míting electoral d'Esquerra, que comptarà amb la presència de Jordi Portavella, regidor del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Per últim, l'acte central de la campanya a la comarca es realitzarà el dia 6 de març a Rubí i comptarà amb la presència de Joan Ridau, portaveu del grup parlamentari d'Esquerra al Parlament de Catalunya i membre de l'executiva nacional. D'altra banda, Ricard Sancho, president de l'executiva local d'Esquerra Republicana, ha aprofitat la trobada amb els periodistes per declarar que el col·lapse de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell és insostenible i per demanar un impuls a la construcció de l'Hospital Comarcal.
I és un col·lapse que és permanent. Des de l'any 2004 se'ns està dient que se'ns construirà un hospital a Cerdanyola. Miri, jo crec que ja definitivament una punyetera vegada s'ha de canviar el tarannà. Jo aquí no, nosaltres no volem acusar possiblement directament als alcaldes de les tres poblacions de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, que són els responsables, però sí que ho són en gran part, i jo crec que les obligacions d'ell seria cerciorar-se de que aquestes declaracions són efectives, en compromisos per escrits o compromisos perquè siguin. I el problema és que per aquest any no hi ha ni una pesseta pressupostada pel nou hospital, això ja ho va dir algun altre partit fa poc, no sé si ho sabeu.
Els membres d'Esquerra també han volgut fer pública una queixa sobre la neteja i la recollida de tanques als carrers de Ripollet després dels actes populars. Una queixa que ja han fet arribar a l'Ajuntament que, segons ells, no s'encarrega de tornar a la normalitat als carrers de Ripollet després d'actes com la cavalcada de Reis o el Carnestoltes. Per Esquerra això dona una imatge penosa de la població de cara als veïns i a la gent que ve de fora.
El grup CERS, dedicat a la distribució de productes per a l'hostaleria i la restauració, invertirà uns 50 milions d'euros a la nova planta de logística que pròximament instal·larà el nou polígon al Martinet de Ripollet. D'aquesta manera destinarà 18,6 milions d'euros a l'adquisició de l'incasol de 26.000 metres quadrats de sòl industrial i altres 30 milions a la construcció del centre logístic que serà robotitzat.
Les obres podien començar aquest mateix any i finalitzarien el 2011. Es preveu que la nova planta disposi d'una plantilla d'unes 250 persones. El projecte compta amb el suport de l'Agència Catalana d'Inversions. CERS es dedica a subministrar restaurants, bars i cafeteries. L'any 2007 va tenir una facturació d'uns 150 milions d'euros, un 11% superior al 2006. Dóna servei a uns 30.000 clients a Catalunya, València i Múrcia, dels quals una tercera part són de l'àmbit metropolità de Barcelona. Fins al moment disposa de 14 magatzems logístics, entre ells un a Ripollet, amb una superfície total de 165.000 metres quadrats, a més té una plantilla de 700 persones i 600 vehicles.
I continuem parlant d'economia, però en aquest cas de comerç. La paraula nadalenca de Flors Moncada ha estat guardonada amb el primer premi concedit per l'Ajuntament de Ripollet i el segon atorgat per la Cambra de Comerç de Sabadell en el marc del 38è concurs de paradors de Nadal. El passat dimarts, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat pel regidor de Comerç, Joan Sandós, i el president de la Unió de Botiguers, Joan Serrano, van rebre els tres guanyadors del concurs d'enguany a l'alcaldia per tal de fer entrega dels tres premis econòmics i els trofeus. Ripollet Ràdio va tenir una conversa després de la recepció amb Jaume Sancho, de Flors Moncada, i dissenyador de l'aparador guanyador. L'escoltem.
Doncs avui tenim amb nosaltres el Jaume de Flors Moncada, que en primer lloc el volem felicitar per aquest nou premi, primer premi del concurs d'aparadors de Nadal de Ripollet. Felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
Un premi que ja som bastant veterans en aquest premi perquè no és la primera vegada que el guanyen.
No, de fet portem des de l'any 2000 que vam començar a concursar i bueno, pràcticament hem guanyat tots els anys. Algunes s'han descalificat per part de la Càmera de Comerç de Sabadell o bé partint del tancat o les persones avall, però bueno, la majoria dels casos hem guanyat i estem molt, molt contents.
Quant de temps porta preparar o planificar l'aparador que es posarà per Nadal?
Bueno, per desgràcia nostra poc de temps perquè la feina sempre és el que priora. Però bueno, en qüestió d'un mes, 15 dies un mes, depèn de l'any, doncs ja podem fer això.
És important el cost econòmic que inverteixen per realitzar l'aparador?
Home, de fet sí, quan més diners més maco, i llavors has de mirar un equilibri de no passar-te, de no quedar-te molt escurat i que quedi maco, vull dir, mirem-ho d'entremig.
L'aparador d'aquest any per dissenyar-lo, com en què es van inspirar?
Bueno, mira, moltes vegades m'inspiro veient pel·lícules així de la canalla, així amb motius nadalencs, i bueno, se'm va córrer, doncs, aquest any va ser un dels que no tinc gaire temps, i se'm va córrer doncs, fer un poblet així nevat, que d'alguna manera no era tan complicat a l'hora de posar motors com altres anys.
Perquè recordem que hi havia un tren que anava circulant.
Sí, de fet, el tren fins última no vaig decidir posar-lo per lo que deia, falta de temps, i bueno, a l'últim moment bueno, vaig treure hores d'on no anavien, cap de setmana i tot ja vaig posar perquè hi hagués una mica de moviment, i estic molt content perquè la canalla que fia al cap és la que més t'ho agraeix, vull disfrutar molt veient aquest moviment a l'aparador.
És important que realitzin concursos o certàmens com aquests en una ciutat per potenciar el comerç?
Home, a part de potenciar el comerç, jo penso que no s'ha de perdre l'espírit nadalenc, no? I penso jo que és com, mai millor dit, una finestra escaparat de lo que és el Nadal, no? Si no hi haguessin aquests llocs, 3 o 4 llocs que hi hagin al carrer, penso jo que no es veu Nadal.
Doncs moltíssimes gràcies.
No, gràcies a tu.
Caixa Manresa va lliurar el passat dissabte 12 de gener als ajuts universitaris per al curs 2007-2008 a un total de 681 estudiants d'arreu de Catalunya, entre ells una noia de Ripollet, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Mireia Serrano és un dels 91 estudiants del Vallès Occidental que han estat becats amb un ajut econòmic de 612 euros. L'objectiu d'aquest programa, que enguany ha repartit 465.000 euros en beques, és ajudar els joves que accedeixen a la universitat per iniciar els estudis de primer cicle o de primer i segon cicle de titulació oficial, cursats en qualsevol de les universitats catalanes. Caixa Manresa vol així premiar l'esforç dels estudiants que accedeixen per primera vegada al món universitari.
El proper dilluns, dia 21 de gener, es torna a posar en funcionament la sala d'estudi nocturn a les dependències de la Biblioteca Municipal. L'any passat, prop de 700 estudiants van utilitzar aquest servei i aquesta activitat és una de les actuacions recollides al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008 i té un cost de 10.000 euros.
La sala d'estudi nocturn funcionarà fins al 15 de febrer de les 9 de la nit a la 1 de la matinada en dies laborables i de 7 de la tarda a la 1 de la matinada en festius i caps de setmana. Per poder accedir al servei només cal presentar el carnet d'estudiant. De cara als exàmens de selectivitat i al període universitari d'estiu, el servei de la sala d'estudi nocturn obrirà des del 2 de juny fins al 6 de juliol del 2008. El període d'hivern de l'any 2007 van fer servir aquest servei més de 143 joves, mentre que 531 estudiants ho van utilitzar al període d'estiu, arribant la demanda a superar la disponibilitat de places en alguns dies determinats. S'ha de tenir en compte que aquestes xifres no reflecteixen els joves que van fer servir el servei de la sala d'estudi de manera reiterada.
Esteu escoltant Infos.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prats.
Us recordem que avui divendres hi haurà sessió de ball al pavelló Joan Creus a partir de les 11 de la nit. El preu de les entrades és de 3,5 i 5 euros pels socis i no socis, respectivament. De cara a dissabte, el Casal d'Avis ens convida a veure a les 5 de la tarda l'entremès teatral El Dia de les Flors. I diumenge, celebració de la tradicional desfilada dels Tres Tombs pels carrers de Ripollet. Les activitats començaran a 9:15 del matí amb l'esmorzar dels traginers. A 9:45, ofici a l'església de Sant Esteve. A les 12 del migdia començarà la desfilada dels Tres Tombs i la benedicció dels animals. Finalment, a la 1 es farà la presentació individual dels carros a la plaça de l'11 de setembre. Per acabar, a 6:15 de la tarda, balla al pavelló Joan Creus. També podeu veure una nova mostra d'escultures del Centre Cultural realitzada pels alumnes del Col·legi El Martinet amb el títol Qui va ser la primera mama del món? Per acabar us recordem també que encara hi ha temps per inscriure's al Carnaval 2008 i per sol·licitar l'equip de so.
El 91.3, Info.
Patricia Ruiz, de 22 anys, estudia Enginyeria Aeronàutica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta futura astronauta, nascuda a Ripollet, va ser escollida el passat cap de setmana amb Miss Nació Catalana, cosa que li permetrà assistir a diversos certàmens internacionals sota la bandera catalana. Ara mateix la tenim a l'altra banda del telèfon. Patricia Ruiz, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs explica'ns una miqueta com han estat aquests dies següents a la teva proclamació com a Miss Nació Catalana.
Nosaltres ho sento molt bé, eh?
No em sents?
No, no et sento.
Et preguntava que com han estat aquests dies després de la teva proclamació.
Doncs a veure, una mica ocupada, la veritat, eh? Perquè m'han portat amunt i avall sempre per entrevistes i coses així, i pues, molt contenta, la veritat.
Uh-huh. Què és el que t'espera a nivell professional d'ara en endavant?
Doncs a veure, ara al moment tinc diverses campanyes de tercer, tinc algunes ofertes de televisió, no sé, moltes coses. La veritat és que participar en un concurs així t'obre portes a molts llocs, sobretot a poder a nivell nacional i també internacional, perquè ara tinc planejat anar-me a Sud-àfrica a treballar i t'obre moltes portes, una gran oportunitat.
Mm-hmm. Explica'ns una mica quina ha estat la teva trajectòria professional, com has arribat fins aquí?
Doncs a veure, jo vaig començar amb 14 anys a treballar de model, perquè, mira, la meva cosina treballava també de model i un dia em va portar i em va agradar. Llavors vaig començar amb 14 anys amb una agència i fins ara, que tenia 20 el dia del concurs, va ser la meva aniversari, ja tinc 21, i res, treballant de model 6 anys, i un dia pel carrer doncs una noia em va dir si volia participar en un concurs de Miss de Miss Catalunya. I llavors em vaig dir, bueno, doncs, li vaig deixar les meves dades, ens vam posar en contacte, i fins al concurs.
O sigui, pel carrer es van trobar?
Sí, em va veure al carrer i em va dir si volia participar al concurs.
Uh-huh. Hem de parlar d'un altre aspecte important de la teva vida, que són els estudis. Sí. Perquè ets estudiant d'enginyeria aeronàutica.
Sí, sí.
Això ho pots compaginar o és difícil?
A veure, és bastant difícil, la veritat, eh? Perquè tant els estudis com el treball de model requereixen molt de temps. I en un lloc o en un altre t'ha faltat. La veritat és que tinc molts càstings i a molts no hi vaig, i tinc moltes classes i a moltes no hi vaig, i de tant en tant tinc exàmens que no puc anar, has d'estar sempre amb justificants i demanar la pena. És bastant difícil, però si tens ganes es pot treure tot endavant.
De moment no et planteges triar una cosa o l'altra?
Ni ho plantejo ni ho faré, la veritat. Mm-hmm. Jo he fet els meus estudis, jo ja petita he volgut estudiar això i ho faré.
Mm-hmm.
Si puc ser, ara s'endarrereix una mica, doncs s'endarrerirà, però jo continuaré estudiant i entraré la carrera, això tinc molt clar.
Quins són els teus plans de futur més immediats?
A veure, ara pues, aprofitar l'oportunitat, no?, de treballar a qualsevol cosa, si a nivell nacional, a la televisió o qualsevol oportunitat que tingui, però dintre d'uns anys la veritat que m'agradaria molt treballar en el camp de l'aeronàutica, la que m'agrada sobretot a la tecnologia aeroespacial.
Déu-n'hi-do, tindrem un astronauta model. Esperem que sigui així. De tota manera, volia comentar per últim que aquest concurs també t'obre la porta de presentar-te a Miss Europa Latina.
A Miss Europa Latina i a Miss Turismo del Mundo. I a Miss Espanya intentant que participi a Miss Mundo, però que hi ha el problema aquest a Miss Espanya que no volen, no? Que hi siguem.
I com ho veus? Et veus amb possibilitats?
Pues no sé, la veritat és que això m'ha passat i a més jo crec que la bellesa és una cosa una mica, com et diria, que ja et diu que és maca d'amna que hi que no és maca o si la persona és maca o no ho és, no? Llavors és una mica ajudar que en aquell moment en què pensi, qui sap.
Doncs esperem que tot i que sigui un tema subjectiu, doncs que puguem tornar a parlar amb tu perquè doncs, t'hagin proclamat Miss Europa Llatina o Miss Món, que sabem ja, no?
Sí, m'agradaria molt.
Moltes gràcies per haver-nos atès, Patricia.
Gràcies.
Molta sort.
Gràcies.
Bon dia.
Sí. Esteu escoltant Info.
I parlem ara d'un altre concurs, perquè la comissió de selecció de la 6a edició del concurs de teatre amateur Valentí Valilla de Ripollet va seleccionar el passat mes de desembre entre les obres presentades les 6 que participaran al certamen. Entre les escollides es troba Això no és vida, de la companyia local Amics del Teatre. Les representacions començaran el proper 10 de febrer a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
El calendari de la resta de les actuacions i les obres seleccionades són la lliçó de la companyia Punt i Seguit Teatre de Terrassa el 10 de febrer, el diari d'Anna Frank, de TI 345 de la Unió de Marrambinyo de Montcada i Reixac el 17 de febrer, la traïció de Filagero de Sant Cugat el 24 de febrer, Això no oblida d'Amics del Teatre de Ripollet el 2 de març, l'opereta de les Precioses de la companyia Acte 4 de Granollers el 16 de març i el Coronel Ocell de 4x4 de Granollers el 30 de març. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, ens explica quins seran els premis pels quals competiran.
Un primer premi de 1.000 euros, i és ofert. Un segon premi de 300 euros i també és ofert. I un tercer premi de 400 euros i és ofert. També s'atorgarà un premi a millor actor actriu, un trofeu a millor muntatge, un a la millor direcció i una a millor votació popular. Les obres es realitzaran, com hem dit, al Teatre Auditori a les 7 de la tarda dels dies que hem marcat.
La regidoria de Cultura va destacar en roda de premsa la consolidació que ja té el certamen, així com el gran nivell de les obres presentades. També va destacar la rellevància que està adquirint el Teatre Auditori com a centre neuràlgic de les arts escèniques.
Que a part de tota la programació estable que tenim al teatre, a part de tots els temes infantils que també es fan al teatre i que durant tots els mesos de l'any es poden gaudir tant les famílies com els nanos. A part, també podem dir que tenim regularment, durant dos anys, una representació de teatre amb el dret que suma i vam elevar en tot el que en aquest teatre es fa, que no se senta que vagi de les arts escèniques i de la creació, com és el teatre, amb un concurs d'aquests, doncs tingui cada any la seva recompensa, que és fer aquest concurs i que 28 de persones doncs, vulguin estar aquí i compartir amb nosaltres la seva zona.
Recordem que les representacions es realitzaran al Teatre Auditori a partir de les 7 de la tarda.
La Unió de Botiguers de Ripollet va sortejar el passat diumenge 13 de gener 3 premis de 2.000 euros entre tots els clients dels comerços associats que van participar en el tradicional sorteig que l'entitat realitza amb motiu de la campanya de Nadal. Els tres agraciats van ser Sheila Cueto, Rosa Ollonate i Francisco Pina, que com marcaven les regles del concurs es van presentar al Teatre Auditori de Ripollet 20 minuts després que la seva butlleta sortís escollida entre les 150.000 paperetes editades i van mostrar la seva documentació al notari present al sorteig.
Els tres guanyadors podran fer un ús d'aquest premi demà dissabte 19 de gener, tal com explica el president de la Unió de Botiguers, Joan Serrano.
Els tres guanyadors, aquest proper dissabte, dia 19, gaudiran d'un dia especial de compres, pues es tindran que gastar els 2.000 euros en botigues associades a la Unió. I com a novetat aniran amb una magnífica carrossa tirada per 4 cavalls blancs.
Serrano va fer també un repàs dels esdeveniments més importants vinculats durant aquests anys a la Unió de Botiguers, com han estat les dues edicions del Ripostoc, el sopar del 20è aniversari de l'entitat o també l'edició de l'àlbum de cromos Pas a Pas. Aquesta iniciativa, que ha comptat amb una gran rebuda per part de la població, comptarà amb una segona edició.
La petició i demanda dels àlbums ha estat tan popular que ha fet que la Unió de Botiguers, juntament amb el nostre Ajuntament i Regidoria de Comerç, ens poséssim ràpidament a treballar i poder dir-vos avui que es realitzaran uns 1.000 àlbums més juntament amb els seus cromos respectius. Aquesta nova reedició està prevista que estigui als comerços cap a finals d'aquest mes o a principis de febrer. Les persones que els hi faltin algun cromo per acabar la col·lecció, els demano paciència, tindran l'ocasió de completar-lo, l'àlbum, amb el pròxim Ripostoc del mes de març, perquè la Unió de Botiguers disposarà d'una carpa per poder donar els cromos que els faltin a cada un. I també el pròxim Sant Jordi a la Rambla, dia que es farà el sorteig de les 4 televisions de plasma.
El president de la Unió de Botiguers va aprofitar també per donar alguns consells als consumidors de cara a les rebaixes i va agrair el suport de l'Ajuntament de Ripollet. A l'acte van assistir a banda del nombrós públic el regidor de Comerç Joan Fandos i l'alcalde de Ripollet Juan Parralejo, que va destacar la importància del comerç local en un poble com Ripollet i la gran feina feta des de la UBR.
El nostre comerç local, el comerç de proximitat, està viu. I si el comerç local està viu vol dir que tenim un poble molt viu. I és un orgull per un poble com a Ripollet tenir pues, un grup de persones que integren la Unió de Botiguers de Ripollet, perquè amb un esperit cada dia pensant en fer coses noves, en noves iniciatives, que ens porten, per exemple, aquest, sorteig d'avui dintre de la campanya del Pas a Pas.
Demà dissabte els tres guanyadors tindran tot el matí per gastar aquest premi de 2.000 euros.
Els fotògrafs ripolletens Joan Mimó i Joan Serrano han estat guardonats amb els premis d'honor de les categories de color i monocrom, respectivament, al 32è concurs fotogràfic de l'Aplec de Sant Iscle.
El passat diumenge 13 de gener, el jurat del concurs de fotografia de l'Aplec de Sant Iscle 2007 va fer públics els guanyadors d'enguany. Els premis d'honor se'ls van emportar, com deien, els fotògrafs Joan Mimó i Joan Serrano. La resta de premiats van ser els fotògrafs de localitats com Badia del Vallès, Barcelona, Cerdanyola, Molins de Rei i Santa Perpètua. Al certamen d'aquest any han participat 22 fotògrafs amb un centenar d'instantànies sobre la tradicional trobada que realitza a Cerdanyola durant el mes de novembre.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha iniciat aquest 2008 les trobades dels cafès literaris a la nova ubicació. La sala d'actes del Centre Cultural és el nou punt de trobada on mensualment es troben per parlar sobre algun llibre.
El passat dilluns 14 de gener el debat es va centrar a la novel·la de Gonzalo Torrent i Ballester, Crònica del rei pasmado. Les properes sessions tindran lloc els dies 11 de febrer sobre la novel·la El penúltimo sueño d'Àngeles Becerra i el 10 de març amb les veus del Pamano de Jaume Cabré. Totes elles tindran lloc a partir de 3:45 de la tarda.
Els alumnes del Col·legi El Martinet, acompanyats pels seus pares i mestres, van inaugurar dimecres 16 de gener l'exposició d'escultures Qui va ser la primera mamà del món? A la sala d'art del Centre Cultural.
L'acte va comptar amb la presència de la filla de l'artista Núria Brull i del regidor de Cultura Ferran Tornel. La cap d'estudis del centre, Meritxell Bonàs, va destacar l'orgull que representa tenir la mostra al Centre Cultural.
La possibilitat de que les exposicions o diferents espais de la ciutat s'omplin de mirades d'infància o d'obres d'infància o d'alguna manera de pensament d'infància, és algú que li dona com molta potència i com molt valor i molta força en el fons de la ciutat i els ciutadans.
Les obres que formen part de la mostra, que ja van estar exposades al Martinet durant el curs passat, han estat realitzades pels nens i nenes de 6 i 7 anys de l'escola. Aquesta iniciativa va néixer després que aquest grup de nens visités l'exposició commemorativa del naixement de Josep Maria Brull, al voltant de la qual els nens van reflexionar sobre aspectes de la vida i de l'origen humà. Un cop va finalitzar la inauguració, els nens i nenes van realitzar un taller de pintura amb les monitores de l'escola. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, també es va mostrar molt satisfet de l'exposició.
Molt millor el que a mi m'agrada la cultura, sí, molt clar, l'orgull, el fet de tenir aquestes escultures, aquestes imatges gràfiques, perquè això quedi, sí, i que un any quan la Brull, com la Soli, va ser el que quedi en la rutina i en història, és per dir.
Les obres es podran veure fins al proper 8 de febrer.
L'Assemblea Comarcal de la Creu Roja ha donat a conèixer l'oferta formativa pel 2008 que ve dirigida principalment a associats i voluntaris de l'ONG. Entre els tallers proposats destaquen el d'assistència sanitària immediata, així com el d'especialització per treballar en els camps de les ambulàncies i el de socorrisme aquàtic.
Els cursos estan reconeguts per l'Institut d'Estudis de la Salut i seguir-los comporta accedir a crèdits de lliure elecció. Totes les persones que pertanyin a Creu Roja o alguna entitat solidària de Ripollet, Cerdanyola i Montcada tindran un descompte. Els cursos es realitzaran a la seu de l'Assemblea Comarcal a l'Avinguda de la Creu Roja 25-29 de Cerdanyola, a la UAB i a l'Espai Jove de Can Tauler de Montcada. Les inscripcions es poden realitzar a la seu de l'Assemblea de 9 a 1 i de 4 a 7 de dilluns a divendres.
L'alcalde de Ripollet, Juan Barralejo, rebrà aquesta tarda a l'Ajuntament a l'Adel Álvarez González, el primer ripolletenc de 2008, juntament amb els seus pares, l'Agustí i la Rosa Maria.
L'Abel, que va néixer el passat 1 de gener quan passaven 33 minuts de la mitjanit, ha estat també el primer nadó de la nostra comarca. Nascut a l'Hospital General de Catalunya, l'Abel és el primer fill de la parella. En néixer pesava 3 quilos 380 grams i feia 52 centímetres d'alçada. Com és tradicional, l'alcalde, que vol felicitar els pares personalment, els lliurarà un obsequi en nom de tota la població.
El cantant i productor de Ripollet, senyor Sembrana, traurà a la venda el proper 29 de gener un nou àlbum sota el títol Hecho Polvo. Aquest disc és un recull de temes fets entre 2005 i 2007, on barreja soul, funk, disco funk i jazz.
Sembrana, amb una àmplia experiència en escenaris i estudis, és membre del col·lectiu Eternia Non Players. Hecho Polvo ha estat gravat, mesclat i masteritzat per Dichache Santiago de Falsa Alarma als estudis Pieza Clave. Senyor Zambrana ha participat des de l'any 2002 a un total de 23 projectes musicals, on ha aparegut o ha col·laborat ja sigui cantant o produint, tant projectes propis com d'altres artistes.
El 91.3 Info. We'll be right back.
Temps ara per l'actualitat esportiva, com sempre, amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem, com sempre, repassant els resultats de la setmana passada.
Doncs va ser molt bo pel Ripollet de futbol, que va guanyar 3-1 al camp del Taradell, i amb això fa que aquests 6 punts estigui situat al lloc de promoció per pujar de categoria. La Pinya, un partit que anava guanyant per 2-0, va perdre per 2-3, i el Santa Perpètua va guanyar l'Eix Vila, que és aquest equip que guanya cap partit, el va guanyar per 5-0, mentre que el futbol sala, doncs important victòria del Ripollet, que va guanyar a l'Inca per 4-3, mentre que el Ripollet B va guanyar 0-4 al camp del Martorelles, i el Can Clos, l'equip A, va empatar a casa amb el Girell amb un empat a 2, i el Can Clos va guanyar l'Irisol 3-1. El bàsquet, victòria del Club Bàsquet Ripollet, 72-97, de 25 punts. El Cedis va perdre amb el Ripollet per 3 punts d'avantatge, 67-70. I el Sant Adrià, que va guanyar en el Gasó, 76-73, i encara no sap voler guanyar un petit a l'equip del Gasó A. El Gasó B va guanyar 64 a les Plugues, 49. I el Gasó C va guanyar en el Pretenc, que és líder de la competició, encara va líder, però ara amb menys punts. El va guanyar per 65-58, mentre que el Sub-21, el Canyelles, va guanyar en el Ripollet 42-41. I el Boramar va perdre a casa seva davant del Gasó per 58-80. En el món del bàsquet femení, el Vic va guanyar a casa del Ripollet 55-58, mentre que el Gasó va guanyar en el Teneu Montserrat per 59-30. En hockey, Sant Perpètua va guanyar el Ripollet 8-4, i en futbol, o sigui, la handball, el Ripollet va perdre davant del Bar Gràcia, que és el líder, per 21-38. En el món del tenis, el de l'equip de la primera divisió va empatar, o sigui, va perdre 2-3 davant del Poble de Claramunt, i el de la primera divisió va perdre 4-1 davant del Vall Parc. Tenim...
Sí, sí, continua.
Un encostipat d'aquest...
Ja veig.
Que espero que, lògicament, doncs, em pugui passar aquests dies. I que, en el món del tenis taula, el Ripollet va jugar al camp de l'Oviedo 4-1, i l'Eixell Sant Sebastián va guanyar, va perdre amb el Ripollet per 2-4, mentre que el Burgos, el visor de la femenina, va guanyar el 5 Ripollet per 4-1, i el Bacó de Sabadell va guanyar amb el Ripollet per 4-3.
Doncs, després de repassar quins van ser els resultats del cap de setmana anterior, explica'ns una miqueta quins són els partits que jugaran aquest cap de setmana.
Ripollet Sant Cugat. Aquest partit es jugarà el dissabte a partir de 4:45 amb motiu de la cabalgata de Sant Antoni Abad. Perquè la gent pugui anar a veure la cabalgata, doncs aquest partit es jugarà a 4:45 del dissabte. El Can Rull jugarà contra la Penya el dissabte a les 6 de la tarda, i l'Es Vila jugarà contra el Marina diumenge a les 10. El futbol sala Ripollet jugarà a Camp del Metacom a les 18:30, i el Ripollet B jugarà contra el Paret a les 5. Can Clos irà a Castelldefels a les 6 de la tarda, i el Can Clos B a Vallgorguina. En bàsquet, el Ripollet jugarà contra el Santa Coloma, i el Ripollet B contra el Navarcles, i el Gasó A farà contra el Pedagogium, el Sant Vicenç contra el Gasó B, i el Pretenc B jugarà contra el Gasó C. En el món de bàsquet sub-21, el Ripollet i el Piragullà, els dos líders, i el Gasó són contra els femenats, i el que és el bàsquet femení, i s'ha damunt el, contra el Ripollet, i el Terrassa contra el Gasó. Perquè fa el hockey, el Ripollet jugarà contra un dels últims, que és l'universitari, dissabte a les 7, el Balsanem jugarà el hockey contra l'equip del handball Ripollet, i el universitari també de tenis contra el tenis Ripollet dissabte a 2:45, i el tenis a la segona divisió tindrà jornada de descans. A la món del tenis taula primera divisió, el bàsquet de Girona jugarà contra el Ripollet, el 5 Ripollet contra l'Ètic o Sant Sebastià, i el Ripollet contra l'Ètic de la Rata, i a la primera nacional el 5 Ripollet contra els Sants.
Doncs ja saben que tots aquests resultats i els partits els comenta el nostre company Ramon Santé a l'Infosport, el programa que avui poden sentir de 7 a 8 del vespre. Qui serà el convidat d'aquesta setmana, Ramon?
Doncs avui jugarem a Dardos.
A Dardos?
Sí, vindrà Jordi Campos, que és l'entrenador de Ripollet, que va jugar en la Lliga i acabarà d'Espanya amb el Central Parc de Terrassa.
Molt bé, doncs ja ho saben, de 7 a 8 a l'Infosport. Ramon Argenté, moltes gràcies.
A vosaltres.
Diumenge, com dèiem, tindrà lloc a Ripollet la tradicional festa dels Tres Tombs amb un extens programa a càrrec de la comissió organitzadora de la festa de Sant Antoni Abat de Ripollet. Com és habitual, a la festa no hi faltarà el solemne ofici, la benedicció, la passada i l'acte de desfilada dels Tres Tombs, així com l'esperat ball de la tarda. El programa s'iniciarà a les 7 del matí amb la Diana de Traginer, seguida de la concentració que el banderer, que enguany és el senyor Jaume Maranges, que ens acompanya avui als nostres estudis, juntament amb el seu fill, el Roger. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Doncs expliqui'm, senyor Maranges, què suposa per vostè ser el banderer dels Tres Tombs.
Bé, és un aconteixement que fa anys doncs, que m'havien proposat de fer-ho, i sempre doncs, mirava d'esquivar-me una miqueta, no? però al final aquest any, doncs, primer perquè jo també m'he jubilat de la feina i podia destinar un temps, doncs, a dedicar-me a això, i vaig acceptar-ho molt gustosament.
Quina és la seva relació amb aquesta festa?
Tota la vida, perquè ja el meu pare, o sigui, va morir fa molts anys, ell ja col·laborava, no òptimament amb la festa, però sí, doncs, col·laborant econòmicament, no? Llavors també l'interès per la festa ha sigut molt important, perquè el meu sogre, que era pagès de Ripollet de tota la vida, doncs jo em vaig casar amb una filla d'ell, i llavors a través d'aquí, doncs, vaig agafar aquesta miqueta, doncs, de coquet, que se'n diu, no? Per anar seguint la festa aquesta, no? I aquest és el motiu, més aviat, eh?
Vostè ja va ser nomenat traginer d'honor l'any 2006, això vol dir que també s'esperava una mica, no?, el tema aquest de ser banderer o no?
Bueno, sí, perquè ja fa temps que el Vinyan, el president actual, doncs m'ho havia dit, ja quan hi havia això solo també el Salsigui, doncs ja m'ho havia comentat moltes vegades si volia ser-ho, però sempre dic, per aquest motiu, si he explicat abans, no ho havia sigut, no? Però tinc moltes ganes de ser-ho, i tant que sí.
A més, s'ha de dir que des del seu negoci també, doncs, n'ha donat suport a aquesta festa, no?
Sí, de tota la vida, sempre, i ens tenim una empresa que sempre hem col·laborat amb tots els esdeveniments locals, sobretot, i amb la festa de Sant Antoni, doncs, podràs comptar que sempre a través del carnet de soci i amb propaganda en el llibre que fan cada any, no?
Tot i que el negoci ben bé està ubicat a Cerdanyola, perquè és a l'altra banda de la carretera, no? Vostè també està vinculat a entitats de Ripollet, oi?
Sí, perquè soc fill de Ripollet i la meva infància fins als 10-12 anys va ser a Ripollet. Llavors, clar, m'ha lligat molt sempre a Ripollet, no pas a Cerdanyola, que no he fet vida, diguem, social. Ara la faig perquè soc ja gran, no? Però tenia més tirada estar a Ripollet que no pas a Cerdanyola, no?
En aquesta festa l'acompanyaran els seus tres fills.
Exacte, sí, sí.
També han agafat aquesta tradició de la família.
Sí, perquè ja de petits també, amb el meu sogre, el Salsigui, pues, sempre anàvem a la festa de Sant Antoni amb un carro que ell tenia, era un carro d'escala, i llavors ell ja pujava dalt el carro, el guarníem inclús, fèiem unes guirnaldes d'herba i de flor, i llavors sortíem, doncs, a passejar els nens, no diguéssim.
Jo la veritat és que record de petit va haver un temps que potser no vam sortir, va ser 4 o 5 anys, que llavors quan sí que es va morir meu avi vam tornar a sortir amb el carro d'escala.
Exactament.
Però de petit petit no me'n recordo gaire.
Sí.
Però tu eres, sí. Roger, tu has de ser d'aquests nens que no els hi feien por als cavalls quan eren petits, no? Dels pocs nens que no els hi fan por als cavalls.
Home, que, de fet, tu recordes l'avi que tenia el cavall.
A casa me'n recordo poc, però sí que me'n recordo.
Sí, sí, sí.
Molt bé. I què, com t'esperes aquest diumenge, Roger?
Home, moltes ganes, sí, sí, ja.
Sí, de veritat que tots ho esperem, o sigui, és una cosa que sembla que no, però ara, quan va arribar el dia, cada dia esperes més que arribi, no? Perquè veiem que és una cosa que ens fa gràcia a tots, no? La família, doncs, ho esperem amb molta il·lusió, sí, sí.
Parlàvem dels carros i d'això també n'entenen, no? Veig?
Sí, tenim un d'escala, que és el que ja el meu sogre feia servir. El que passa és que ell tenia també dos carros de trabuc, que amb el temps es van anar deteriorant perquè ell no els feia servir. De trabuc són carros que portaven generalment sorra pels constructors, i feia el transport d'àrids des del riu, que llavors anava a buscar la sorra i la grava al riu, i es portava a casa dels constructors, paletes, no?, o cases particulars. I llavors el meu sogre tenia dos carros per fer aquesta feina. Però clar, es va deixar abandonat i va agafar una altra feina, que va estar inclús a l'Ajuntament fent de recollida de tot el que sigui l'Ajuntament, portava un tractor a l'Ajuntament, i llavors va deixar aquests carros abandonats i es van deteriorar, es van fer mal, es van podrir quasi bé, no? Però jo amb interès de continuar-ho vaig mirar l'any passat a arreglar-me un, el vam fer arreglar i vam sortir l'any passat amb un carro arreglat, que era del meu sogre. I ara aquest any hem sortit amb un altre carro, un que també era d'ell, que estava abandonat i tot fent molt bé, i l'hem reconstruït. El senyor que els ha arreglat és un senyor de Cerdanyola, que és fuster, el seu pare havia sigut carreter, que feia carros, i ell de petit els havia vist com els feia. I llavors vam fer, doncs, la recomposició del carro, pues, com vam poder i com va ser més exacte del que era, no? Va ser un treball molt laboriós, perquè inclús les rodes del carro, que estaven molt fetes molt bé, ens vam haver de fer, de posar els aros exteriors, que són de ferro, i vam haver de fer un foc gran per poder posar els aros que s'escalfessin, que es diu roent, allò, el color vermell que es diu, no?, per poder-los col·locar en una roda de fusta, i quan es refreda es contrau, llavors queda el ferro amb la fusta tot enganxat.
Clar, perquè abans sí que hi havia infraestructura per fer això, però ara ja en queda...
Bueno, infraestructura potser no, però clar, però hem de fer-ho en el pati de casa, que tinc nord, i ja vam fer doncs, un foc gran i vam fer-ho allà, no? Així va ser molt maco.
No va passar res, no?
No, no, va ser una experiència molt maca. Sí, sí.
De tota manera, enguany ha de ser la família, no?, la que porti els carros, perquè vosaltres heu de canviar el carro pel cavall.
Bé, tenim amics, que ja els hi vaig dir, i van molt gustosament, ja cada any havia sortit, i ara vam anar a Cerdanyola el dimecres passat, també van venir, i dimonja pues, també els tindré pues, a la meva disposició perquè són amics i perquè els agrada i perquè doncs, penso que val la pena fer-ho.
Com porten això d'anar en cavall?
Malament.
Perquè clar, no en carro és una cosa, però anar en cavall...
Jo no hi havia pujat mai i ells sí que alguna vegada, sí, sí, un cop i prou. Però vam mirar d'anar amb una escola.
I s'ha d'anar fora l'estona.
Sí, almenys una hora i mitja segur.
Que ja m'acabarem, no?
Sí, cansat segur. Però bé, vam anar a una escola de Cerdanyola i vam fer doncs, una pràctica, hem anat dos dies totalment a fer una miqueta de veure com va el cavall. I també com ens diuen temps, perquè és així, si no, el de cavall.
Bueno, faran una mica de broma, no? Diumenge també.
Sí, 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 no, si no caiem.
Senyor Balanges, quin és l'acte que més li agrada de la festa?
No sé, tots són macos, però evidentment potser el de la tarda, el, no sé, el del ball sobretot, és molt maco. El concert, la ballada del vals i així, pues m'agrada força, sí.
Encara manté el ball aquell Clio d'abans, d'anys enrere?
Jo crec que sí, jo crec que sí. És molt evident que sí, eh? Sí, em vaig amb premis joquinat cada any que puc, vaja, i veig que sí, que la gent segueix aquell esperit d'abans, eh? Sí, sí.
Mm-hmm. I com recorda les festes, els festons d'abans? Perquè vostè va néixer aquí a Ripollet, a més,
sí,
l'any 42,
sí,
vull dir, era petit.
Però jo de petit no havia viscut la festa aquesta, perquè tampoc érem de pagès, no? Clar, jo, el meu pare pues, tenia la ferreteria allà i doncs, jo no vivia aquí, o sigui, bueno, vivíem aquí, però vull dir, no vivia l'ambient social de Ripollet, no? Sortíem a passejar i així, sí, però el meu pare era jugador de futbol i anava més al futbol que no pas a les festes aquestes, no? I no l'he viscut de petit, diguem, no? Però clar, el casar-me amb... La meva senyora i així, el seu sogre, i el seu pare, doncs, ser una persona de pagès, això, doncs, vaig començar a animar, i, bueno, i aquí va començar una miqueta, doncs, fa 25 anys, quasi, ja, fa 30 que som casats, doncs, als 25 anys ja vaig començar doncs, a animar-me amb això, no? I realment, doncs, m'agrada molt. Vull dir, és una cosa que no trobo, doncs, que tot per la canalla, que són els que ho disfruten, el fet de pujar-los i participar, doncs, ho trobo molt, molt interessant.
De tota manera, senyor Albinyana, també fa esment del seu pare quan parla sí, del tema de la tradició sí, sí, dels tres tons. Vull dir que després el seu pare sí que es va reenganxar tot i ser més sí, conegut per el jugador sí, del Ripollet, no?
Ja, sí, 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 sí. Però ell no és que tampoc sigués una persona activa dintre del que era el Sant Antoni, el que passa que participava en què li explicàvem, no col·laborant doncs, en la forma econòmica que ell podia fer-ho, no? Però ser una persona activa d'anar amb carro o amb cavall no ho havia fet mai. Vaig almenys jo de petit no hi havia anat mai, eh?
Li ha avançat al senyor Joan alguna novetat, alguna sorpresa? Perquè cada any ens té acostumats ja alguna coseta, no?
Cada any hi ha una sorpresa. Jo l'any passat la sabia per descomptar perquè van a veure la trivia aquella que feia amb aquells cavalls de dintre la pista.
Uh-huh.
Però és una sorpresa, diguem, pel bandera nou. I aquest any m'ho volia dir i li vaig dir, escolta, dic, no m'ho diguis perquè tu m'ho diguis l'any passat que no ho podia saber. Per tant, no cal que m'ho diguis. I va dir, doncs no t'ho dic, i no sé què hi ha, de veritat que no sé, no estic una sorpresa ja.
Molt bé, doncs ja saben que han d'anar a la Vall de Tarda per saber sí, sí, quina és la sorpresa que ens tenen preparades la comissió enguany.
Sí, sí.
Hem de fer també esment d'un element una mica trist, que a més ha estat molt recent, que és la mort de Francisco Cárceles, vicepresident de la Junta. Vostè el coneixia?
Bé, personalment sí, perquè ell havia estat també en la Junta del Col·legi Sant Gabriel i portava el tema de bàsquet, llavors aquell moment ja estava de president dels bars de l'escola bàsquet de Ripollet, i vam tenir alguns contactes a través del bàsquet, no? És una persona molt, molt humana, jo el vaig veure molt, una persona molt, molt interessada per l'esport, molt interessada per les coses del poble també, i penso que ha sigut una pèrdua molt llestimosa perquè l'home tenia molt interès en seguir fent aquesta festa. Mm-hmm. És una persona admirable per mi, és una llàstima, vaja.
Doncs segur que en aquesta festa es recorda doncs, el que va ser fins ara vicepresident de la Junta, el Francisco Cárceles. Roger, tu creus que aquesta festa l'han de continuar els joves?
No, jo crec que sí, és primordial que la continuï la gent jove, si no, no anirem al lloc, però de fet molta gent jove ja crec que ja hi participa.
Sí.
Els meus germans ja, sobretot, jo la setmana passada a Cerdanyola no vaig poder anar, però ells ja porten el carro, ajuden el meu pare,
gent jove que està ficada en la comissió també n'hi ha.
Ells crec que seguiran aquesta cosa que jo els he ensenyat més o menys, no? Però vull dir, l'important és que hi hagi gent que ho dirigeixi, que és el que fa falta, no? Perquè ells poden col·laborar per portar els carros i els cavalls, perquè això tens el carro, tens el carro per ser dalt, si no tens el carro per ser remés que ara amb cavall, no? Però nosaltres tenim els tres carros, podem sortir pues, en qualsevol diumenge que vulguem, no?
Mm.
Però el més important, deia, és que potser el que falta és que a nivell de junta s'hi impliqui més gent. I veig que sí, que la junta està entrant gent nova, jo vaig estar, bueno, tots aquests dies estat a la junta a les reunions, i he vist que hi ha, doncs, nanos bastant joves ja, i inclús, doncs, gent que gran ja, però que tampoc no és tan gran. Vull dir que veus que la cosa va continuant perquè aquesta gent jove s'hi ha implicat.
Mm-hmm.
Crec que continuarà bastant bé. Sí, sí.
Doncs ens agradaria, per finalitzar aquesta entrevista, que vostè doncs, convidés els nostres seguidors i millores sí. a participar d'aquesta festa. Jo deia a l'inici que segurament molta gent, sobretot els nouvinguts de Ripollet, se sorprendran de la quantitat de gent que surt al carrer en un dia com aquest. Llavors, convidi vostè a la gent a participar.
Sí. Jo, de fet, és de les festes que veig que a nivell de poble està més arrelada i que té més tradició, diguem, no? I que hi participa més la gent, perquè avui, quan hi ha la passada dels Tres Tombs, Ripollet s'omple totalment de gent pel carrer. I això és molt important. I llavors, clar, per demanar a la gent que vingui. És que la gent ja ve, s'ho ha de fer coses, no?
Sí, no? S'ho
ha de fer coses i que realment se senti interessada i que ho vegi atractiu. I la passada dels Tres Tombs crec que ho té tot això.
Doncs nosaltres desitgem i esperem que ho passi molt bé aquest diumenge,
bé.
Que vagi bé això de l'experiència del cavall.
Sí. Realment és una cosa que estic una miqueta preocupat i l'ha estat tot marit.
Ja he dit a la cara jo,
Però crec que ho superarem,
Molt bé, doncs felicitats per ser el banderer d'enguany dels Tres Tombs, senyor Jaume Maranges. I també doncs, al Roger trasllat la felicitació als teus germans no, també, que sortireu el diumenge com a cordonistes. Que per cert, què és la figura del cordonista?
És, jo no sé exactament, és el que aguanta
aquests
cordons que porta
l'estandard.
L'estandard té com uns cordons, suposo que per mantenir doncs, durem l'equilibri o que si fa vent, suposem alguna cosa, que no es pugui anar...
Prou feina mantenir-se el cavall, no?
No sé, aguantar el pal aquell i allò que va d'una banda cap a l'altra és una miqueta d'aquest sentit, suposo jo, no? No ho sé segur, perquè per deducció pròpia sembla que sigui això, no? I els cordonistes són això. Un es posarà en una banda aguantant un cordó i l'altra banda aguantant l'altra. I l'altre nano que tinc, que és el mitjà, aquell n'hi ha davant doncs, fent de guia, diguem, de la
comunitat,
això mateix.
Molt bé, doncs moltes felicitats a tots tres i al senyor Maranges, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vostè.
Que tinguin una bona dia.
Moltes gràcies, bona tarda.
Esteu escoltant i... InfoSport, tot l'esport de Ripollet. El divendres a les 7, la prèvia. I el dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. InfoSport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues? Ripollet Ràdio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a Temps era Temps.
Temps era Temps.
Des del 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3. La història de la música contemporània de la mà de Ramon Argenter a Temps era Temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1.
Hola, soy Ángel Esteve. Os invito a los jueves de 7 a 8 de la tarde... a vivir la música en el dial de Ripollet Radio en el 91.3 de la FM. En Vivir la Música escucharemos de forma didáctica ópera, zarzuela y música culta explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Vivir la Música es un espacio para aprender y recordar. Estáis todos invitados los jueves de 7 a 8 de la tarde en el 91.3 en Ripollet Radio a vivir la música.
Esteu escoltant Info.
I fins aquí l'info d'avui divendres 18 de gener. Us hem ofert aquest programa a Jordi Puy, Francina Ricard, Laia Prats i Lluís Parla, Reu Nerreda. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui acabem escoltant un dels temes inclosos a l'àlbum Eixo Polvo, un nou treball del cantant i productor ripolletenc Senyor Zambrana. Es titula Te Tengo. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Però també la feina. Sí, sí. Bien, entraba en la fiesta, era perfecta, no faltaba nadie. Los colegas en el baile, con las manos en el aire. El baile de gente que entra, que luego sale. El ambiente bien se sienta y tú lo sabes. Lo llevo ya a ver, no, sé la hora que es. No, sin nombre de sexo, sin ningún pretexto, lo muestro. Ofrezco mis servicios a señoras guapas. Estos cubatas van a echar la papa a la pared. Ya no me pareció tan sucia cuando la vi apoyada sobre esa vieja colina. Esta felicidad me quise acercar, no pude ni hablar, su cara reflejaba fialdad. Pedera sexual la llevaría incluso al andar o cualquier lugar, que si me iba con ella a la cama. Me acerqué más, ella bailaba, me miró a la cara, ojos de gata, su piso de espalda, rodando su daño a mi falta, y así la pude alcanzar yo. Y me besó con pasión, sin sentir compasión, desanimada, atrapado en las redes de hechizo. Me dijo vamos pa' fuera y sácame un condón de la cartera que no puedo esperar. Fue bestial, al día siguiente volvimos a quedar, con la esperanza de que fuera igual de espectacular, pero... Yo te tengo a ti, tengo a ti. Bien cerca de mí, a la noche se me despierto y te tengo pegada a mi cuerpo y estoy contento porque te tengo a ti. Me desahogó, estaba cañón, me dieron doctor y yo un doctorrón por anteponer su cuerpo a su puto cerebro muermo. Yo así me duermo. Cuando habló de vista, se hizo antes de ser modelo y retocarse el pelo. De vivir del dinero, no pude hablar de libros ni de hijo ni de cine. No me imaginé que fuera tan superficial, pero me da igual, la volví a follar con otro mes más y un mes más, otro más.